Al matí, amb Raquel García. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15. El cub blanc.
Ningú dubta que la ment humana és sorprenent, és capaç de crear, reflexionar o memoritzar des de les grans obres d'art a les teories científiques més complexes. Però com passa tot això? Com el nostre cervell activa determinats mecanismes perquè la ment i el cos reaccioni, avanci, s'emocioni i aprengui? Pensareu, per què ara la Raquel ens parla de tot això, si ara el que toca doncs, és entrar al cub blanc a la nostra galeria d'art particular? Doncs perquè avui és l'acte central de la Nit de les Ciències, la gala, i ja sabeu que som molt les entitats implicades en fer i en promoure diverses activitats, entre elles l'Acadèmia de Belles Arts. El dia 18, atenció, preparen una xerrada molt interessant per intentar doncs, esbrinar què passa amb el nostre cervell quan visualitzem una obra d'art. I per això ja tenim a l'estudi el Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts. Gerard, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Explica'ns per què decideix l'Acadèmia impulsar aquesta xerrada, aquesta iniciativa.
Sí, bueno, la Nit de la Ciència, que ja és la tercera edició, aparentment podia ser un dia, al final, doncs, com s'han implicat diverses entitats, des d'allà, potser l'any passat també ja hi vam participar, buscàvem també ser partícips d'aquesta iniciativa solidària, però des del nostre àmbit, que és el que ens dediquem, que és sobre art. Llavors, l'any passat vam realitzar una conferència, un debat sobre si els videojocs eren art o no, i ens va quedar pendent precisament el que farem aquest any, que és una conferència també sobre neurologia i art, que ho portarà el doctor Joan Campàs.
I per què doncs, aquesta xerrada en concret? Per què aquest tema?
Bueno, la veritat és que ens va arribar una mica... És això, són aquestes coses de la vida que passen i justament t'escauen, no? en el moment que vas vivint. Tot això ens va arribar de la Mireia Gargallo, que ella és una... havia participat, havia col·laborat amb l'Acadèmia presentant altres conferències, i justament va vindre l'any passat proposant aquesta conferència del doctor. I ja teníem tancat, i abans vam pensar, doncs mira, com que l'any que ve hi volem participar també, doncs...
Ja ho farem, no? I què cal fer per apuntar-s'hi? S'ha de pagar alguna cosa? S'ha d'inscriure en algun lloc?
És lliure i gratuït, tal com molt bé has dit, és el 18 d'abril a les 7 a l'auditori i res més.
Doncs vinga, va, precisament per saber una miqueta més d'aquesta xerrada parlem amb el doctor Joan Campàs, que és professor titular d'art dels Estudis d'Art i Humanitat de la Universitat de Barcelona, que serà el ponent d'aquesta conferència. Doctor Joan, bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Expliqui'ns per què aquest tema en concret, per què veure o intentar doncs, esbrinar com l'art doncs, acaba modificant o acaba actuant en el nostre cervell.
Bé, una mica la idea ve del fet següent. Les anàlisis sobre l'art, sobre l'estètica, des de pràcticament Plató han tingut uns paràmetres, uns conceptes, s'han analitzat d'una determinada manera i actualment, bàsicament a partir dels anys 80-90 del segle passat, la neurociència està aportant tant pel que fa als continguts de la visió com pel que fa a les estructures neurals que codifiquen el que veiem, està aportant tota una sèrie de noves perspectives que ens poden servir molt per analitzar i entendre una mica per què ens agrada el que ens agrada.
Uh-huh. I per què ens agrada el que ens agrada? A veure, com acciona, com reacciona doncs, a aquells inputs, no? Aquelles vivències en el nostre cervell?
Bé, sense entrar en consideracions, diríem, anatòmiques, potser l'aspecte més important és que fonamentalment som éssers profundament visuals. És a dir, el nostre cervell dedica pràcticament el 50% al tema de la visió. Ara bé, sabem que la llum i els colors no existeixen fora de nosaltres. És a dir, l'únic que existeix fora de nosaltres és matèria i energia. Per tant, el món que percebem amb llum i color no és més que una codificació que fa el nostre cervell. I, per tant, hem d'estudiar com aquest cervell codifica per tal d'entendre què percebem, què veiem i com ho veiem. I un aspecte molt, molt, molt important és que dins d'aquesta codificació hi ha un component emocional molt important i, per tant, el que hem viscut condiciona el que veiem.
Llavors, això vol dir que les experiències i l'ambient modifiquen el nostre cervell?
Absolutament. I això, vull dir, és palpable, hi ha molts experiments, però exemples, diríem, senzills que pot entendre tothom. Em vaig trobar jo fa aquesta Setmana Santa passada, portava uns companys mexicans al Museu Picasso i eren una parella amb tres fills, una d'elles una nena d'uns 12 anys, que un cop havíem visitat el museu em va comentar que Picasso pintava molt millor durant els primers anys. Es referia a quadres com La primera comunió, que quan tenia Picasso uns 15 anys, o Ciència i caritat quan en tenia 16, o El pescador quan tenia 14, no? I aleshores em va dir, home, pintava, dibuixava i pintava molt millor quan era jove i després va deixar de pintar bé. Clar, què vol dir això? Que aquella nena veia un tipus de pintures, un tipus de quadres, amb una mirada determinada, que feia que allò que ella veia ho reconeixia i, per tant, considerava que era millor. Per tant, allò que un ha viscut, allò que un ha après, li condiciona absolutament la seva forma de mirar.
Mm-hmm. Sí, sí. Doctor, quan parlem de la relació entre neurologia i art, estem parlant de condicionants i mecanismes objectius, funcionals, lògics. Per tant, potser seria arriesgat dir-ho, però diríem que en l'art, en aquest sentit, no és tan subjectiu com es diu?
Bé, el terme subjectiu és un terme complicat perquè normalment l'apliquem a coses que cada vegada veiem que es poden objectivar més. És a dir, tenim la sensació de que realment allò només ho veiem així nosaltres i ho veiem d'una determinada manera, però cada vegada estem veient a través d'experiments nous que s'estan fent que realment moltes de les coses que anomenem subjectives realment es poden objectivar. Tot i amb això, la part subjectiva, seguint amb el que explicàvem fa un moment, sí que té a veure amb allò que ha viscut cadascú. I com que les vivències sí que són pràcticament úniques i intransferibles, evidentment cadascú té una mirada diferent de la persona que té al seu costat. En aquest sentit sí que podem dir que són, diríem, subjectives. Tot i amb això val la pena subratllar un fet. Per exemple, en temes d'art, des de sempre s'ha pensat que el concepte de bellesa és inherent a les obres d'art i que el receptor simplement contempla passivament una obra i com que l'obra és bella, doncs evidentment reacciona davant d'ella amb una sensació plaent, agradable, allò, el típic, no? Aquesta obra m'agrada. Bé, sabem ara que la bellesa no rau en els objectes, sinó que la bellesa la crea el nostre cervell. I, per tant, és un producte d'aquesta codificació que fa el cervell dels estímuls lluminosos que ens arriben. En aquest sentit, per tant, el que fins ara la gent considerava que li agradava perquè era la seva visió personal i intransferible, ara considerem que hi ha una sèrie d'universals estètics que fa que tothom, davant d'aquests universals, reaccioni de la mateixa manera. I aquest és un dels temes que tractarem en la conferència. Quins són aquests universals i quins exemples tenim d'obres que plasmen aquests universals.
Uh-huh. O sigui que el cervell interpreta i s'inventa, podríem dir, un món diferent per cadascú, però que després hi ha uns valors, no?, unes normes universals que ens arriben o que tots acabem codificant de la mateixa manera.
Exactament, és a dir, el procés, diríem, de codificació és innat. El que passa és que l'aprenentatge, el coneixement, les experiències viscudes, etc., modifiquen aspectes d'aquesta codificació. Llavors, la neurociència el que està fent actualment, tot i que encara està bastant a les beceroles, és intentar veure quins són els elements que més o menys en podem dir universals i que afecten a tothom més o menys de la mateixa manera. Cito ràpidament alguns d'ells, l'abstracció, la hipèrbole o l'exageració, l'agrupament, la simetria, vull dir, són elements que tots tenen que veure amb el procés evolutiu del cervell i que més o menys afecten a tothom de la mateixa manera.
Llavors jo penso, aquesta afectació, quina influència positiva doncs, té en el desenvolupament cognitiu de, i també per la nostra salut?
Bé, en principi és important, com que el cervell se'l pot estudiar, òbviament, des de moltes perspectives, la neurociència seria la més actual, la pregunta és com l'art pot ensenyar-nos, pot també servir per no tant conèixer el cervell, però sí conèixer-nos a nosaltres mateixos, que en definitiva és el que ens interessa. És a dir, per què reaccionem d'una manera determinada davant d'unes determinades obres? Estudiar aquest tipus de reaccions, estudiar aquestes conductes, si sabem com el cervell està codificant els impulsos que rep, serà una manera, penso, molt interessant d'arribar a conèixer a la pròpia persona, que en el fons és el que interessa de tot tipus de coneixement. No interessa tant saber l'estructura d'un cervell en abstracte, sinó de com precisament ens influencia allò que veiem, com ho codifiquem i com reaccionem davant d'això.
És el mateix o semblant al que passa quan escoltem una cançó?
Sí, en principi, diríem, el procés és el mateix, però diríem, el sentit de la visió funciona de diferent manera que el sentit de l'oïda. Però una mica el tema és el mateix. Sabem que el soroll no existeix, és a dir, si un arbre cau al mig d'un bosc i en 500 quilòmetres a la redona no hi ha ningú per escoltar-lo, òbviament l'arbre no fa soroll quan cau. De la mateixa manera que la llum no existeix, són fotons. És a dir, o és energia o és matèria. Aleshores, la manera de codificar els estímuls auditius és diferent, té uns altres processos, però en el fons és el mateix, és codificar uns estímuls i interpretar-los. I la interpretació depèn dels esquemes mentals que té aquest cervell, que són apresos a través de l'aprenentatge, de l'experiència, de la vida que un ha viscut. Per tant, en aquest sentit seria si fa o no fa el mateix. L'avantatge és que el món de la pintura, l'escultura, l'arquitectura tenen un seguit d'elements visuals molt més, diríem, extensos i variats que no la música, que en principi, diríem, per entendre, seria més abstracta. Però el procés és el mateix.
Hòstia, a mi això em recorda, no sé si el coneixerà, l'artista Neil Harbison, que és aquest artista català-britànic, que té, que té un ull tecnològic implantat al cervell, que és com, diríem, un tercer ull. Clar, i és daltònic o té una patologia relacionada, i amb aquest dispositiu el que li permet és veure els colors, però a partir del so, té un, suposo que hi ha un patró, no?, de cada color amb un so, llavors és una mena de sinestèsia, i ell com a artista realitza obres, ja sigui en format plàstic o digital, doncs a partir del que veu se li transforma en sons. Ell, per exemple, explica que quan va en el bosc, que són una gamma cromàtica, diguem-ne, més... més estàndard, no tan contrastada, rep com una harmonia més normal, més suau, no? En canvi, per exemple, un supermercat que hi ha molts colors, els sons és com més disparat tot. Aquesta relació seria neurologia, seria una relació entre neurologia i art molt directa, no?
Exacte, és un dels experiments i dels estudis que mostren més coses, és a dir, cal tenir clar que no veiem amb els ulls ni escoltem amb les orelles, veiem i escoltem amb el cervell. Per tant, al cervell li és igual d'on provingui l'estímul. Per això tenim exemples, doncs, hi ha un escalador que és cec de naixement i que li han fet uns implants a la llengua i aleshores pot escalar a través de d'aquests sensors que codifiquen una sèrie d'estímuls i el sap on ha de posar la mà, on ha de posar el peu, vull dir, veu una sèrie d'ombres, que això és el que codifica el cervell, i a partir del qual pot arribar a escalar i fins i tot en aquest cas ha pujat a l'Everest. És a dir, que per tant, l'important del cervell no és que el sentit tal en concret li rebi un estímul. L'estímul li pot venir, li és igual al cervell d'on arriba. Per tant, es poden fer implants de tot tipus, i se n'estan fent molts actualment, per tal de que codifiquin aquests estímuls sensorials i el cervell, com que el cervell sí que té aquest procés de codificació, codifica i veu allò que els ulls en principi doncs, no poden veure o l'oïda no pot escoltar. Aquest seria potser un dels aspectes, diríem, o de les conclusions més bàsiques de la relació neurociència i art. És a dir, no veiem ni escoltem ni toquem, diríem, pels sentits externs. Aquests simplement reben els impulsos. L'important és com es transmeten al cervell, com es codifiquen, com s'interpreten. I aquest sí que és un problema, diríem, important per la neurociència, de com aquesta quantitat increïble d'estímuls que rebem els unifiquem i a partir d'aquí ens pensem que veiem la realitat.
Vostè també parla d'una activació de certes àrees del cervell, quan, per exemple, en l'acció artística ja sigui produint-la o llegint-la. Aquesta àrea s'activa per igual si l'està produint que si l'està contemplant?
Bé, en principi, exactament, una de les coses que estudia bàsicament la neurociència és quines són les àrees que s'activen i, en particular, quan es contempla una obra, les àrees que s'activen són l'escorça visual, la parietal, l'orbitofrontal, la cingulada i, bàsicament, el que en diuen l'escorça cingulada anterior, que, curiosament, és la mateixa que s'activa amb l'amor romàntic, la mateixa que s'activa quan s'escolta una música, diríem, agradable, i la mateixa que s'activa quan es veuen fotografies de contingut eròtic. Per tant, és lògic que la gent davant d'un quadre que li agradi, que tingui una sensació plaent, doncs se li activin precisament les mateixes àrees que en els altres tipus d'estímuls que també li resulten plaents. Aleshores, tant el que és el receptor com que és l'autor, quan està treballant amb temes que amb ell li resulten vells, perquè no tothom, evidentment, li resulta vell la mateixa cosa, però en el cas que vegis, reconeguis bellesa, s'activen totes aquestes àrees, que no s'activen quan el que ens ensenyen o el que s'està creant es qualifica de neutre, de lleig, és a dir, de no bellesa. Per tant, sí que hi ha unes àrees concretes que en principi s'activen tant per part de l'autor com per part del receptor.
Sí, no, perquè a mi em sembla molt interessant el fet que ens puguem imaginar pintant i el mateix que puguem pintar presencialment, no? Al final estaríem realitzant quelcom igual. Per què necessitem un pinzell si podem pintar amb el cervell?
Bé, és que diríem, el pinzell simplement és l'instrument que fa d'intermediari entre aquestes connexions sinàptiques cerebrals i la tela o la pedra que estem esculpint. És a dir, recordem que en grec la paraula idea, per tant, diríem concepte, ve del verb eidon, que vol dir veure. Per tant, en el fons, diríem, allò que estic realitzant, allò que estic conceptualitzant, en el fons és allò que estic veient. I per tant, diríem, les eines, recordem, per exemple, que l'art conceptual actual, des dels anys 70 del segle passat, vull dir, molts artistes, molts, el que fan és idear processos, idear objectes, i tenen tota una colla de gent que els hi posa, que els hi realitza en concret, no? El cas més paradigmàtic i conegut és el Damien Hirst, que és un dels pintors o dels artistes més rics del món actual, que ell simplement el que fa és pensar, i té tota una sèrie de gent que treballen per ell. Vull dir, ell difícilment agafa un pinzell. Era tant la crítica que se li va fer que al final sí, ha fet uns quants quadres, ha fet una mica de pintura per dir, ei, que també sé pintar. Però fonamentalment l'art conceptual és això, és idear que en el fons, si ens hi fixem, és el mateix que fa el Velázquez a les Menines. El Velázquez no està pintant aquell quadre enorme que té al seu davant. Està imaginant, està pensant, està ideant. Per què? Perquè aquell quadre és un manifest a favor de la noblesa del pintor i de l'acte de pintar, perquè vol deixar de pertànyer al gremi, vol deixar l'estructura gremial, vol passar a professió liberal, i per tant el que fa ell és pensar, no actuar. Qui actua, qui repeteix, és l'artesà. Ell vol anar d'artista, i per això precisament el Felip IV, quan va morir Velázquez, li va pintar la creu de Santiago al pit amb reconeixement de que realment doncs era noble, tot i que sabem que segurament no ho era.
Doncs, doctor Joan Compàs, moltíssimes gràcies, molt, molt interessant. A tots els oients els recordem que el dia 18 podran continuar doncs, escoltant el doctor amb aquestes explicacions. Que vagi molt bé, bona setmana.
Val, gràcies. Adéu, bon dia.
Gerard, igualment, que vagi molt bé. Ens veiem dijous que ve.
Bona setmana.